Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve, a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Ràdio Estel. BMO Advocats. Assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de Més enllà de la parròquia, com sempre amb l'equip habitual, amb Toni Huguet al control tècnic, amb Virgínia Espadaler, responsable de producció, i qui els parla, Joan Trias. Avui, com sempre, intentarem anar més enllà de la parròquia, tant més enllà com al carrer.
Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Els deia, anirem més enllà de la parròquia i, per tant, al carrer, a les injustícies que es viuen al carrer. I és per això avui que hem tingut i tenim el plaer de tenir dos convidats aquí, com la Roser Díaz. Ella és responsable del SAER, el Servei d'Atenció Espiritual i Religiós de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I a Ramon Noró, ell és membre de l'equip directiu de la Fundació Arrels. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Roser, en què consisteix això del SAER? Què és el SAER?
Doncs el SAER és un servei, tal com es diu, el Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa, En aquest servei, doncs el que volem és acompanyar persones, reivindicar la importància de tenir cura de l'altre, de viure amb consciència de que tots som vulnerables i de que tenir cura és el millor antídot davant la indiferència i la injustícia, com deies abans, no?, que vivim com a societat. És un model, en ell desenvolupem un model que és un model d'atenció integral, centrada en la persona, que està basat en un model antropològic que contempla la persona en totes les seves dimensions. Podríem dir que és un model biopsicosocial i espiritual. I insistim molt en aquesta integralitat perquè es podria caure, no?, en la nostra societat en una tentació de parcel·lar la realitat de les persones, d'oferir una atenció física per una banda, una atenció psíquica per una altra, social, espiritual, no?, de forma separada. I, bueno, és molt obvi que quan ens apropem a les persones acollim la seva història d'una forma integrada i que el nostre desig és el de poder acompanyar-les des de les seves capacitats, atenem les seves necessitats, però també els seus anhels en tot el que cada persona vulgui i pugui desenvolupar per aconseguir una autèntica reinserció social.
Abans de preguntar-li a en Ramon per la Fundació Arrels, per la seva tasca i què és la Fundació Arrels, deixa'm preguntar-te, Roser, què és l'espiritualitat per Sant Joan de Déu?
M'agrada molt aquesta pregunta perquè això em permet poder parlar precisament de Sant Joan de Déu. I és una oportunitat de poder dir que la vida de Sant Joan de Déu, que era Juan Ciudad, era el seu nom, segueix sent font d'inspiració per a la nostra tasca quotidiana, encara que va viure ja fa més de 5 segles, i això que va entregar-se a ser doncs, com el bon samarità de la ciutat de Granada només durant 12 anys. Però hi ha petjades, no?, com la d'aquest home, que són tan fortes, tan clares, tan humils, tan de Déu, que ens han quedat gravades al cor de moltes persones al llarg de molts anys i de molts segles. Per l'espiritualitat per Joan de Déu és una espiritualitat encarnada. Neix d'una experiència com de lucidesa vital davant la llum del que és l'amor de Déu, tanmateix que sembla bogeria i que el trastorna de tal manera que és ingressat a Granada en un psiquiàtric. I allà doncs, es farà germà dels companys amb els que viu i es farà el més petit de tots, com diu ell, per desviure's per aquestes persones, no?, que patien la soledat, l'abandó, les malalties, les pobreses, no?, en aquella època de la ciutat de Granada, com les vivim ara, que ara diríem, no?, de major vulnerabilitat. D'ell, de Sant Joan de Déu, ens queden només les cartes. En ella expressa doncs, només la necessitat de les persones de tenir cura, de demanar per elles i sempre confiant doncs, en la presència de Déu que, com ell deia, ho sosté tot cada dia.
La gent que ho passa malament a dia d'avui, que ara ens deies, soledat, malaltia, pobresa, també perd d'alguna manera la seva fe?
Hi ha persones que durant el camí, igual que hi ha tantes pèrdues, també perden la seva fe. Però davant aquestes situacions de tant trencament, també la fe pot ser com un suport al tornar un altre cop enrere, pot ser com un lligam que els ajudi en aquesta recerca i en aquest desig de trobar sentit a la vida o trobar sentit a les petites coses de cada dia.
Quan entraven en aquest estudi em deia el tanto que col·laborem junts, Ramon?
I tant.
Què és la Fundació Arrels?
M'agrada que preguntis el que és perquè a vegades em pregunten què fem, que és molt diferent la pregunta. Jo últimament defineixo Arrels com una part de la societat que intenta atensar-se a l'altra part de la societat que està exclosa, que viu al marge, i que intenta acollir-la i contribuir a oferir-li les millors qualitats de vida possibles. Això és bonic de dir, té limitacions, òbviament, al final hi ha limitacions pressupostàries que pots arribar on arribes, no? I Arrels és això, i ho fa mitjançant un grup important de voluntaris, al voltant de 400 i pico de voluntaris, i un equip professional al voltant de 60 persones, una mica més, que els uns, els voluntaris, contribueixen a generar teixit social amb aquelles persones que han perdut el teixit social i els professionals intenten donar estructura, bueno, que es pugui obrir la persiana cada dia, diguem-ho així, però fer que després el treball d'acompanyament d'aquestes persones doncs, tingui continuïtat, tingui professionalitat, tingui els millors professionals que puguin tenir per fer aquest procés d'acompanyament. No? Amb el respecte, amb l'acollida incondicional i, òbviament, amb la llibertat de la persona. I arribem on arribem. O sigui, arribem a allotjar al voltant de 200 i alguna de persones d'una forma permanent i arribem a contactar fins a 2.000 i pico persones més a l'any, que potser l'únic que podem oferir-los és un espai on seure o una informació de consells doncs, com sobreviure al carrer.
Li preguntava una mica a la Roser com naixia això de Sant Joan de Déu a través de l'espiritualitat de Sant Joan de Déu. Deixa'm preguntar-te com neix la Fundació Arrels.
Arrels neix, diguem-ne, al principi després de la transició democràtica, o bueno, això ja de la política ja és una mica més complicat, però quan tots pensàvem que això de la democràcia ens portava justícia per tothom, i doncs resultava que no...
No anàvem bé.
I això, per una banda, persones vinculades a la parròquia de Sant Pere Claver i del Poble Sec, a prop del port, que en aquell moment estaven construint un temple nou, una església nova, es van preguntar, ostres, estem construint un espai per pregar, per reunir-nos, per fer la catequesi, i en canvi hi ha gent dormint al carrer. Paral·lelament, Sant Miquel del Port de la Barceloneta, al final dels anys 80 o a mitjans dels anys 80, era un barri, la Barceloneta, un barri tancat. Jo conservo algun pòster per casa, que m'agrada guardar coses d'aquestes, que deia, fora la maquinista, fora la Renfe de la Barceloneta, perquè era un barri aïllat, no com ara que tenim. I la gent vinculada a la parròquia de Sant Miquel del Port de la Barceloneta volien crear una xarxa de persones de la Barceloneta per atendre persones sense llar de la Barceloneta. Ens vam juntar, vam estar un any i pico... Tinc el goig d'haver participat en aquest procés. I aquells grups ens vam juntar, vam començar a debatre què podíem fer. Volíem fer un centre de 1.050 metres quadrats. Per allà hi havia un company de Sant Joan de Déu, l'equip aquest promotor, que va ser un equip molt participatiu, de moltes persones implicades en això. I aquell projecte que havíem somiat, 1.000 metres quadrats per 50 persones on poguéssim portar gossos i cartrons, va ser impossible de posar en marxa i ens vam haver de conformar amb un petit local, al carrer Sadurní, ara remodelat, de 60 metres quadrats amb una dutxa d'aigua de dipòsit de 4. Això ens va permetre anar avançant a poquet i això no ho hem perdut mai, no? Anem a veure què fa falta, sem crítics i construïm-ho. Jo a vegades explico arrel des de la perspectiva de la innovació. Hem fet coses que no hi havia. Jo diria que els 10 primers anys, i l'altre dia revisant documents que hi havia, encara aquesta involucrar la ciutadania, involucrar la comunitat, la ciutadania, encara era molt en l'àmbit de persones vinculades a comunitats cristianes, a congregacions, però des d'un salt que van fer cap al cap d'uns 10 anys... van fer més comunicació, es va decidir fer per arribar més lluny, i va continuar, ja hi havia, però es va començar a incorporar persones en què compartim absolutament els valors. No? I d'arrels, des del principi, no ha volgut mai posar l'etiqueta de... Tot i que hi ha hagut gent implicada, però no ha volgut posar mai l'etiqueta de religiós justament per donar a persona una oferta oberta. No? I això va ser així. No? I avui en dia, els valors, diguem-ne, cristians, són compartits per moltíssima altra gent. No? Malament, si no es comparteixen, perquè, si no, vol dir que no estarem ben fent bé tampoc aquesta part espiritual d'origen cristiana, però es compartim valors amb moltíssimes altres persones.
Ramon, arribats a aquest punt, la gent em diria, si li preguntés a la Roser seria molt fàcil de respondre. Per tant, deixem que li pregunti en Ramon, i ara tornem amb la Roser. Quina és la importància del paper espiritual que hi juga la gent que hi viu al carrer?
No ho plantegem així. Sí, plantegem com una relació humana. I des de la part de la part que s'atansa, diguem-ne, del voluntariat, cadascú ho fa des de la seva vivència. No? Jo dic, si avui diguéssim Arrels és religiós, molta gent diria, pues a mi no me va. No? I jo crec que En canvi, vas allà i gent que ens ha observat des de fora diu, ostres, si esteu conservant els mateixos valors des del principi.
Deixa'm reformular-t'ho, eh? Ni catòlic ni religiós, espiritual.
Bueno, però l'espiritual no ho plantegem d'aquesta
no
manera.
Plantegem,
el que plantegem més espiritual, i és una... Per exemple, escoltant les persones, que és el que hem de fer sempre, va haver un moment en què malauradament, han passat per arrels més de 13.000 persones, hi ha gent que mor, no? I arribava un moment en què algú d'ells va dir, s'ha mort tal, i aquí, ni un ram de flors, no? I vam començar...
Cada any fa una trobada, eh?
Que vam començar a fer, vam crear una comissió que se'n diu la Barca de Caronte, no? Uh-huh. El Caronte és el remer aquell que t'ajuda a creuar el riu, a les ànimes ajuda a creuar el riu, per fer aquest acompanyament en aquests moments, no? I això primer ho fèiem molt íntimament, i hi va haver un debat, fem una eucaristia, no fem una eucaristia, fem una... Hi ha molta més gent musulmana, no? Seria una manca de respecte no tenir-los en compte, no? I, bueno, ha acabat sent un acte, des de fa, jo diria que tres sessions ja, un cop a l'any, al carrer, en què recordem gent que havia viscut al carrer i ho fem al carrer, no? I ens hem juntat amb altres organitzacions, que diuen, doncs ens assumem, mira, és el que m'he recordat. Sant Egidí fa una cosa similar, també, no? I aquesta és una part, potser, amb la que, bueno, m'ajuda a reflexionar i tal, no? Per tant, això no ens ho plantegem com la qüestió espiritual. Si un té interessos, pot conduir, escolta, doncs mira, vés a parlar tal i vés a parlar qual, eh?
Per tant, ara sí, Roser, en què es diferencia la dimensió espiritual de la persona de la resta de les seves dimensions?
Doncs, bueno, nosaltres creiem que tots els aspectes de la vida humana, com també deies tu, no? Ara en aquests moments fan referència a dimensions del ser humà que és important que totes es desenvolupin i que totes s'atenguin, no? I que totes són importants. Però d'una forma simplificada podríem dir, no? Atendre la dimensió física ens ocupa de desenvolupar i tenir cura del cos. Atendre la dimensió psíquica ens ocupa de desenvolupar i tenir cura de la ment i de les emocions. Atendre la dimensió social ens ocupa de desenvolupar i tenir cura de les relacions. Però també atendre la dimensió espiritual ens ocupem i desenvolupem d'alguna manera i tenim cura de l'esperit, no? I ens podríem preguntar què és això de l'esperit, una miqueta per poder definir-ho, no? Per poder dir.
Mira, m'agrada.
Llavors
aquesta pregunta,
podríem dir que guardaria relació amb aquelles capacitats que alhora també poden ser necessitats de les persones i que coses com nosaltres podríem dir, no? Fer-se les preguntes essencials, qui sóc, quina és la meva missió, quin és el sentit de la meva vida, valorar la realitat i viure també segons aquesta escala de valors, poder anar aprofundint i descobrint quins són els meus valors, on poso un honor, l'accent. Orientar l'existència, no? Encara que de vegades diem que tingui un sentit, no? Pues encara que només aquest sentit sigui donar sentit a les petites coses quotidianes, no? Mm-hmm. El contemplar, l'admirar-se, de vegades davant de l'art, de la música, no? De la naturalesa, no? La bellesa, jo penso que en aquest món ens salva. Integrar, no? Per fer-nos càrrec i també per prendre consciència de la vida. Estimar i ser estimat, vincular-se, ser escoltat, reconèixer la pròpia identitat, reconciliar-se amb un mateix, amb els altres, viure amb esperança, viure confiat, sentir-se lliure, expressar sentiments i vivències transcendents, també religioses, no? Com deies tu abans.
Per tant, d'una manera o altra, tu creus que tots compartim un mateix patiment espiritual?
Jo crec que sí, i crec que especialment en aquesta societat nostra, aquesta volàtil, com diu el Francesc Torralba, no? Neix una dificultat d'acceptar que som sers limitats i que continuament i quotidianament fracassem. Jo crec que això és un patiment. I que som persones que vivim, també com diu el Josep Maria Esquirol, no? A l'intempèrie. Però, clar, aquest anhel essencial de ser acollits incondicionalment per un altre, de ser estimats, aquesta capacitat, no?, d'estimar i de ser estimats que volem desplegar a la nostra vida i que voldríem viure-ho d'una forma plena, doncs xoca, no?, amb aquesta experiència de tremenda soledat.
Com treballa la Fundació Arrels? Ara sí, abans em deies, m'agrada que em preguntis qui som.
Deixa'm afegir una cosa, és que abans d'entrar estàvem conversant a fora, i jo diria, Jo estic d'acord absolutament amb aquests atributs de que heu posat a la paraula, a l'etiqueta espiritualitat, són innegables, no?
Per això volia puntualitzar molt abans, eh?
Sí, sí, sí. Abans a fora dèiem, potser podem parlar de l'espiritualitat confrontat amb la lleugeresa. És a dir, quan a la vida, o a la societat, o quan sigui, les persones prenem decisions a la tum-tum, som absolutament el contrari del que podria ser doncs una vida reflexionada, una vida... No? Òbviament, amb una persona de carrer que ha de preocupar-se de com dutxar-se, que no li prenguin res, que mil coses, que ha de donar voltes per Barcelona per cobrir les necessitats més bàsiques, no li podem parlar d'espiritualitat. Perquè possiblement la té, segur, o l'hem de descobrir, o l'hem d'anar oferint des d'altres maneres. Però perquè té allò bàsic per pendent de cobrir. I no, diguem-ne, dirà, no me ponga con filosofies, no? Perquè, però en canvi, aquests valors hi són. O sigui, com la responsabilització la fomentem, no? La responsabilització, estar tranquil o no, afrontar els moments d'estrès, de dificultat, que moltes vegades s'ha de transformar en un suport psicològic o mèdic, etcètera, etcètera. Vull dir que aquesta dimensió, diguem-ne, és que costa a vegades posar etiquetes que...
Clar,
que
això, però clar, però... que atenem d'una forma global...
No, ja.
També. és bo que puguem entendre... Perquè de vegades ens passa, i això ho vivim cada dia, que persones que estan en aquestes situacions, fins que no resolguin o puguin... Me'n recordo un dia, no? I ara ho explico una experiència així molt senzilla, no? Un senyor, el recordo perfectament, estaven netejant pincells, una cosa molt quotidiana, i em deia ell, mira, fins ara estava netejant-los per començar a tornar a pintar. I deia, fins ara no he estat capaç de mirar-me al mirall. Ara, quan m'he vist a mi mateix, diu, tu no saps la de pintures que tinc a dalt a l'habitació, que són absolutament fosques, negres, horribles. Diu, però ara que m'he començat a mirar a mi mateix, he pogut fer altres coses. I llavors em ensenyava, havia començat a pensar una pintura que és plena de color i plena de vida. Llavors, clar, quan no arribem... De vegades passa que si no arribem fins a aquest fons, l'altre seran coses que anem solucionant, però aquest fons està i tornarà un altre cop. No sé si m'explico suficientment.
Un exemple una mica també així. Tenim un dels espais és el taller ocupacional, tot i que intenta doncs, tenir les persones desocupades, i sobretot el que intenta és millorar les relacions entre les persones, d'acord? I un dia explicava la companya del Rocío, que porta el taller, que hi havia un senyor, de fet, hi havia un senyor que no tenia braços. Què fa un senyor que no té braços amb un taller ocupacional? No? Doncs, bueno, ell a part de pintar amb la boca, però és que aquell senyor, diguem-ne, va acabar netejant-li els mocs tot el grup de persones que compartien el taller. Per tant, diguem-ne, va ser una... va contribuir a generar teixit també, en que ja no entre els voluntaris, sinó també entre les persones, no? Que és important. No?
Com que em sembla magnífic el debat que estem tenint aquí, ara és quan la Roser em mira malament, deixeu-me sortir una miqueta del guió i preguntar-vos, fer una passa enrere, i perquè la gent se n'adoni, deixeu-me que us pregunti què us trobeu quan treballeu? Què es troba, Arrels? Què es troba a Sant Joan de Déu? Amb quin tipus de gent treballeu?
Al carrer hi ha 1.000 persones dormint, val? I tot que Arrels o Sant Joan de Déu ens dediquem més esforços a un perfil lleugerament diferent. Sant Joan de Déu, en principi, si no em contradius, es dedica molts esforços a les persones que poden, amb un cert suport, acabar treballant, encara que té algun recurs, que aquest procés és més llarg. Arrels, si ho comparéssim amb el món hospitalari, seria una UBI. O sigui, anem a buscar persones d'alta vulnerabilitat i els oferim també doncs, majors esforços amb aquestes persones per oferir-los una qualitat de vida, habitatge i acompanyament social, integral, no? Amb aquestes persones.
Siguem reals,
com ens els trobem al carrer?
Us trobeu desesperació?
Home, quan et trobes algú que et diu necessito una habitació i no tinc un lloc, i li dius la llista d'espera dels serveis públics, els serveis que hi ha a la ciutat, és de de 2 mesos o gairebé 3, o et truquen d'un altre municipi, escolta, tinc una persona aquí que a veure si el podeu acollir, bueno, és que malament si normalitzem aquesta desesperació, que desgraciadament passa. És a dir, sembla ser que és normal que hi hagin 1.000 persones al carrer. No, no és normal. No és normal. O quan hi havia 600, semblava que normal. Doncs no, ha anat creixent, no? I, bueno, hi ha persones... És que... Jo crec que la persona al carrer emmalalteix físicament i psíquicament i s'acaba... bueno, una vegada ho expressàvem com... Estan vençuts. Moltes persones estan vençudes i desesperançades. El que... Tu, clar, llavors et venen allà i tu els ofereixes, deixem-ho dir, una tonteria, guardar una bossa de les seves petites pertinences i t'ho agraeixen com si hagués tocat un... No, escolta, és que només és un trosset que t'he d'oferir d'una bossa, una prestatgeria, que per cert no hi ha consignes per deixar les coses a Barcelona, ni altres, òbviament, tampoc en altres ciutats. Ostres, pues, és un gran què, però... et mostren, diguem-ne, que a vegades un agraïment exagerat, però és que és... No sé si estàs d'acord, però...
Clar, nosaltres som de segona derivació, amb la qual són persones que ja han passat per un altre recurs. Llavors, sí que és important, bueno, poder explicar, no?, que nosaltres hi ha 2 centres, Sant Joan de Déu, Serveis Socials a Barcelona, hi ha 2 centres residencials d'inclusió, una a Creu de Molers i una altra a Hort de la Vila, amb diferents perfils les persones que arriben, que és el que preguntaves, i després també hi ha els programes de vivendes, que hi hauria un primer de llar i l'altre de llars, i un altre que ara s'està desenvolupant o creant, el de Ínsula, que és per famílies. Però a nosaltres, als centres, les persones que arriben són persones que molts, o sigui, al Creu de Molers, el 75% de les persones que arriben venen amb feina. Són persones que tenen unes feines absolutament precàries i que no són suficients com per poder fer un vol, o sigui, poder volar, perquè nosaltres seríem com una pista d'aterratge que l'important és que la persona pogués ser autònoma en aquest sentit i poder volar. Llavors, què passa? Es fan uns plans d'estalvis, es busca... Però arriben de moltes maneres, o sigui, hi ha persones que arriben amb uns trencaments existencials molt grans, persones que han trencat molts vincles, persones que hi ha hagut aquest efecte dominó, que era deixo la feina, després em separo, després no sé què, i estic al carrer, bueno, en circumstàncies absolutament diverses.
Deixeu-me que us ho pregunti ara a la inversa. Us anava a preguntar, qualsevol pot, però no, estava pensant, això desmereix la vostra feina i no m'agrada. Per tant, de quina pasta s'ha d'estar fet per treballar i per fer la feina que feu?
De quina pasta... Pues jo crec que s'ha de ser de la pasta, de ser sensible, molt sensible i molt humil també. Primer, sensible per deixar-nos afectar per lo que als altres ens passa, humils per saber que nosaltres només podrem posar un gra de sorra amb la vida d'aquestes persones, podrem acompanyar-les en aquell moment, però que en aquell moment podran dir que algú no s'han sentit sols i que algú els ha esperat, que molts cops diuen fa molt de temps que ningú esperava. Jo crec que això... No? I la nostra pasta jo crec que és una pasta d'involucrar-se i si després ens han d'ajudar, també deixar-nos ajudar. Però sobretot que visquem afectats pel dolor, per l'alegria, per tot el que és l'altre.
Ramon.
Jo afegiria atributs com ser crítics. O sigui, no podem ser testimonis del patiment de l'altre i quedar-nos, bueno, ser sensibles i anar un pas més enllà. O sigui, no podem estar contents, això, 1.000 persones dormint al carrer Barcelona o 50 a Girona, bueno... I no ser crítics, no mirar, fins i tot d'aportar formes, solucions, en el fons, les experiències de Déu, les experiències d'arrels, són petits models que ajuden. Per favor, copien-nos. Sí, o Sense tants persones a demanar-nos consell perquè vull començar un projecte o perquè vaig al carrer a donar entrepans, diem, pues, bueno, tu sigues sensible amb aquest, perquè si no acabaràs... Arrels també va ser petit, no? Si acabaràs com Arrels muntant algo gran. Pues endavant, no? Tant de bo sigui així, no? Amb el dilema etern, de que això passa moltes vegades amb les persones que tenen iniciatives, de dir, un dilema que és o em dedico a pocs i d'una forma integral i a llarg termini, que això hauria de ser per tothom, o com que els recursos són limitats, em dedico a molts, però només els puc donar un entrepà i una cosa així. Si comences amb el de l'entrepà o el caldo o el que sigui, i ets sensible, voldràs donar un pas següent. L'exemple és la construcció, la creació, per exemple, d'Assís, centre d'acollida, a Sarrià, en què les quatre parròquies que hi havia de l'arxiprestat repartien coses i no sabien, algú deien, és que no sabem ni el nom de les persones. Bueno, doncs fem alguna cosa que sigui un pas més, no? I van crear Assís com ja fa 12 anys, no sé quan, o de 15, no? Bueno, doncs és això, eh?
N'hem parlat aquí des d'aquest programa i quan del centre de Sis, deia, eh? Mm-hmm. I quan entrava en Ramon li deia, recordo que cada dimecres, a primera hora del matí, el programa a primera hora, hi ve en Ferran Busquets, el director d'Arrels Fundació, i ens explica una mica la problemàtica. Mm-hmm. I sempre ens parla, per això m'ha sorprès molt la Roser quan ho deia, perquè jo crec que hi coincidiu plenament, a la importància d'escoltar.
Evidentment.
Necessiten escolta.
Sí, sí, sí. Però aviam, és que costa molt entendre... Jo és quan ho explico moltes vegades, eh? Si tu tens una botiga i et ve un client, i tu tens una botiga de roba, posem per cas. Escolta, què té camises d'estiu? No, encara no m'han arribat, però què vol que li guardaré? Oi que t'escoltes al client? Sembla que amb els serveis socials no hauria de ser igual? Oi que si anem al metge ens agrada que el metge ens escolti, no que miri la pantalla d'ordinador quan... Pues, què és això? No estem demanant cap cosa... Vull dir, és que si no t'escoltes el client hauràs de tancar el negoci perquè no et vindran. A vegades pot sonar malament la comparació, eh? Però és que hem d'escoltar el que tenim a davant i ser adults i madursos, com per dir, mira, això t'ho puc oferir i això no t'ho puc oferir. Tant de bo pogués. A nosaltres ens ha passat. Hi havia persones que no els hi podíem oferir i ara, al cap d'X anys, pues ja, mira, ara sí que et puc oferir tal cosa. Un habitatge, etcètera, etcètera, no? És així.
En som conscients, tota la ciutadania, de tot això que passa als nostres carrers?
A veure, jo crec que podem ser no conscients, però que realment només cal obrir els ulls per poder veure les persones que cada nit dormen en els caixers, o sigui que això és com una realitat que la veiem, tantes persones que estan al carrer demanant, I tantes persones que alguns és possible que no ho sabem, però que igual algun company nostre de la feina està visquent en un centre residencial perquè no té un lloc on viure. O sigui que és qüestió, podem no ser conscients, però és que només cal obrir els ulls per poder veure-ho.
Des d'Arrels normalment ens dieu, són invisibles i no ho han de ser.
Bueno, pues això... Jo crec que... molta gent es considera i després no sap què fer. O sigui, què faig quan tinc una persona aquí sota casa meva, o al portal, a la porta, o a l'entrada del pàrquing, etcètera, etcètera. Bueno, doncs ahí està. Sumeu-vos a demanar millores. Perquè al final hem de demanar que les administracions engeguin hi ha unes accions...
Veig molt combatiu amb això, Ramon.
Bueno, és que part de la meva feina... o sigui, Arrels és una organització que dedica el 75% dels recursos a l'atenció, però no acabarem ni Arrels ni Sant Joan de Déu junts amb el fenomen. Per tant, hem d'implicar amb més gent. I el 75% dels recursos es dedica a l'atenció. Entre l'altre, un 9, un 10% a gestió interna i aquestes coses que les ha de fer gent experta en recursos humans, en informàtica, en el que sigui, i l'altre 15% a sensibilització i incidència social i política. Si no expliquem al ciutadà, si no ho fem comprensiu, estem publicant contínuament allò, trencar mites, no? Allò, estan així perquè volen? No estan així perquè volen, no? Tu, a la que... contínuament, no? Poden treballar, poden... Bueno, si tu pots posar els camins... les coses se solucionen. I com que, en el fons, l'abordatge que es pot fer des de l'atenció té a veure amb la història personal i amb l'entorn de la persona, les altres grans causes, com el mercat de l'habitatge, com les lleis que fan que tanquen fronteres o el com es desenvolupa l'acció social a persones sense llar al teu territori, això no depèn del treballador social. Hem de canviar això. El company Josep Maria Panyella, rector de Sant Pere Claver, que parlava sempre amb metàfores, amb exemples, parlava de la màquina de fer fum. En aquesta habitació tenim una finestra per la qual entra fum, hi ha tot de gent, i entra fum. I què passa? La gent s'ofega, no? Què hem de fer? Ah, bueno, és que a l'altre costat de la finestra hi ha una màquina que fa fum. Què hem de fer? Hem de posar mascaretes en aquí? Home, hem de posar mascaretes, però hem d'anar a tancar la màquina de fer fum. I a deixar que deixi d'emetre fum. Si no fem això, el sensellarisme, l'exclusió, no pararà. I al final, tots plegats tenim una certa responsabilitat. En el fons, ara venen les eleccions, sisplau, mirem qui treballa més per la justícia social, per la igualtat, tots aquests valors cristians i humans, i doncs, anem a defensar-los com puguem, no? Ja dèiem, votant, però també implicant-nos amb serveis i amb accions, i amb, segur que hi ha mil oportunitats de fer-ho. És necessari, absolutament.
Roser, ara en Ramon ens posava sobre la taula alguns dels estigmes que pateix la gent sense llar, per exemple, aquest estan al carrer perquè volen, o són alcohòlics, o en podríem dir centenars i centenars. En el vostre cas, amb la gent que hi treballeu passa el mateix? Tenen molta estigmatització sobre, parlant de que estem al segle XXI, el segle de la informació.
Sí, clar que ho tenen també, clar que ho tenen a sobre ells, sí. Sí, hi ha persones que expliquen tot el que han pogut viure al carrer abans de poder ser acollits.
I això els tanca més, d'alguna manera?
Sí, clar, això tanca més. El que passa és que per nosaltres, o sigui, el repte és poder ajudar-los a descobrir que la vida que porten és una vida de persones, a poder descobrir la seva dignitat que la tenen, si en algun moment han sentit que la perdien o que els altres, no?, els ajudaven a perdre-la, i a poder desenvolupar-la. I llavors, no, això no vol dir que darrere de moltes històries hi ha també addiccions, hi ha també alcoholisme, o sigui, això és veritat que hi ha. No? I problemes de salut mental, o sigui, clar, totes aquestes coses hi ha, però això no significa que aquestes persones no formin part de la nostra vida i de la nostra societat.
Per la gent que ens està escoltant, parlàvem molt de l'acompanyament espiritual que ofereix Sant Joan de Déu per aquells que ho necessiten. És un acompanyament també religiós o no només?
O sigui, l'acompanyament nosaltres, quan s'ofereix el servei, o quan si les persones ho demanen ja directament, doncs ja està, no?, el que ells vulguin. Però el servei és un servei ampli, és un servei ampli de poder crear espais on les persones puguin treballar o puguin desenvolupar la seva interioritat. Llavors, si la persona demana una atenció, un acompanyament, doncs s'acompanya la persona, però si ell demana un acompanyament religiós, també s'acompanya. O sigui, s'acompanya en el sentit de, bueno, doncs, quina és la comunitat en la que tu has desenvolupat a la teva vida, no?, aquest aspecte, doncs nosaltres recolzem això en la nostra, no?, en el nostre acompanyar. Si és la comunitat musulmana, doncs el que farem serà buscar llocs si la persona no sap o no, coneix, que generalment ho coneixen molt bé i ells tal, però bueno, també oferir que els horaris, que tot els seus ritus, tot ho puguin viure, o sigui, en aquest sentit, I si no, pues buscar els jocs, cadascú en la seva religió, sobretot reforçar-lo, perquè en les religions s'han viscut, les persones viuen molts vincles i moltes, no?, i moltes experiències religioses que els ajuden i els recolzen. Llavors nosaltres també ho recolzem, això.
Li deia en Ramon així mig en broma, ha vingut guerrillero, reclamant com ha de ser a les institucions la feina que han de fer i no fan, Roser.
Quina feina?
Les institucions s'han de preocupar molt més d'aquests problemes?
S'han de preocupar molt més, i tant que s'han de preocupar molt més.
Això m'ho he tornat a preguntar. Les institucions s'han de
vols
preocupar.
Dir polítiques, de comen... Vols dir polítiques, sí, sí, sí. Socials, sí, clar.
S'han de començar a preocupar d'aquests problemes?
Bueno, jo crec que, bueno, que si no ho tenen és una bomba de rellotgeria, realment, perquè això sí. Està augmentant. O sigui, això és una realitat. Estan venint moltes persones d'altres països amb unes edats que després, no sé si hi haurà com una via, no? Quan parlem dels menes, no? De, si hi haurà després un després, no? Llavors està, que estigui planificat o programat. O sigui, jo crec que preocupats estan, però d'alguna manera, bueno, com s'estan solucionant o això no és tan, no, tan gran o tan explosiu, doncs encara, però bueno, jo crec que hi ha molta denúncia, no, com diu ell, estem denunciant molt totes aquestes realitats i que bueno, esperem que es posin les piles.
Si em deixes fer un comentari políticament incorrecte, diria, ningú se li acudiria tancar les unitats de cura intensiva dels hospitals, no? Diria, quin escàndol. Bueno, doncs aquestes persones, la majoria, moltes persones, unes més, altres menys, que estan al carrer, necessiten una mena de cures intensives, alguns de per vida, altres temporalment, de suport. I, per tant, no fer-ho és condemnar-les a mort. Viuen 20 anys menys que la població en general. I potser si dius que estigui guerrillero, doncs, drets vulnerats. Viure al carrer vulnera no només un dret a l'habitatge, que el vulnera, vulnera el dret a la intimitat, vulnera veure't obligat a estar en un determinat territori perquè canvis de municipi et deixen d'atendre, estàs perdent un dret, etc. Bueno, n'hi ha una colla. El dret a l'accés a l'aigua, eh? Bueno, pues no és tan fàcil dutxar-se a Barcelona, eh? Les dutxes que hi ha públiques, n'hi ha dues a Ciutat Vella, una municipal i l'altra de Rels, bueno, molt a prop de Ciutat Vella, bàsicament, i les altres són perifèriques. O sigui, per cobrir una necessitat com un servei higiènic, moltes vegades t'has de desplaçar més de mitja hora. Jo surto de casa, l'habitació, la porta del costat, tinc el quarto de bany, no? Pues això no passa, no? I, per tant, bueno, hi ha una sèrie, un seguit de drets absolutament vulnerats.
Perquè la gent es posi, i jo també, per adonar-nos tots de lo que passa a casa nostra. També s'ha explicat moltes vegades des de la Fundació Arras, precisament, que fins i tot hi ha moltes petites alcaldies que s'espolsen els sense sostre de les seves poblacions cap a la gran ciutat.
Hi havia un municipi, que no diré quin, entre Tarragona i Barcelona, que donava 3 dies d'allotjament, i després bitllet a Tarragona o bitllet a Barcelona. Això ho vaig veure a la web i al cap d'un temps va desaparèixer. Les obligacions dels serveis socials dels municipis són les mateixes a Barcelona que qualsevol altra població o Consell Comarcal, en el cas que sigui poblacions de menys de 20.000 habitants. Llavors et diuen, no tinc recursos. Jo un exemple d'un municipi que vaig atendre la trucada. Era un cas d'una persona que em deia, vaig allotjar una persona del carrer amb un tipus de residència i després va voler marxar, no? I ara em demanava per dutxar-se. I dic, home, buscar una dutxa... És que no tinc recursos. M'estàs dient que no tens recursos. Quan estaves pagant una residència que deu valdre 1.700, 1.800 euros per mes i no... Doncs a vegades aconsello en els municipis que diguin, escolta, agafa dues o tres persones d'aquestes, atén-les d'una forma integral, posa una mica més de diners, que ja sabem el que val, 25 euros per dia... en el nostre cas d'arrels, no? Ja sabem el que val, i aprendràs a atendre d'una forma integral com cal atendre aquestes persones, no? Però si no comencem, no l'aprendrem mai. No, si és, el territori és...
La Roser també ens explicava que hem de tenir present que també ens arriba molta gent de fora. No sé si és molt retòrica la pregunta, però en un món on està passant el que està passant a Líbia, on està passant el que està passant a Mèxic, on està el que està passant a Marroc, etcètera, això hi ajuda poc o gens?
El que vingui gent de fora. Hem de ser oberts a que vingui gent de fora.
No. Que visquem en un món on passin totes aquestes coses, això encara hi ajuda menys a solucionar aquesta problemàtica?
Bueno, ajuda menys en el sentit de que no hi ha... No, es pensa la primera acollida, però igual no s'està planificant per veure què passarà després d'aquesta primera acollida. O sigui que la responsabilitat és una responsabilitat no autèntica, perquè és una responsabilitat d'acollir, però sense mirar què passarà després. O sigui, en aquest sentit és el que una mica el que jo, bueno, el que veig.
Jo crec que necessites un altre programa amb algun expert internacional com perquè valori la injustícia a nivell internacional que hi ha.
Ho farem,
que
segur
que ho feu, vull dir que...
Perquè
no podem estar tancats. Pensar en un món és un pensar en totes les persones, per tant, les fronteres no haurien d'existir. I que la gent circuli per causes injustes, perquè ningú vol marxar de casa seva, o un percentatge molt petit, i ara no ens podem queixar, que és que, clar, venen de fora. Doncs miri, és que els meus pares van immigrar de Lleida aquí, i els pares de molta gent venien d'altres llocs, i normalment els moviments migratoris enriqueixen el territori que els rep, i estem... la gent ve a Barcelona, l'efecte trucada perquè llevada, més de crida, perdó, l'efecte crida perquè hi ha més serveis per sense sostre. No, perdona, l'efecte crida és que Barcelona és una ciutat que té de moda, o Catalunya és una zona turística, i la gent ve aquí perquè pensa que trobarà feina i la troba. Però hi ha uns quants que es troben penjats.
Escolta, quan parlava d'això, quan preguntava això, ho feia perquè llegia que gairebé 3.600 persones sense llar a la ciutat de Barcelona doncs pateixen això, el sense llarisme. I estem parlant de Barcelona. Només de Barcelona.
I persones...
No em vull imaginar la resta del
tres, món. O persones que estan al carrer o ateses amb entitats de la xarxa, perquè altres persones que no estan ateses aquí no les estem comptant. Vale? És a dir, que...
Déu-n'hi-do, que n'hi ha per molts més programes i segur que ho fem. Ramon Nuró, membre de l'equip directiu de Fundació Arrels, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Roser Díaz, responsable del Servei d'Atenció Espiritual i Religiós de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, gràcies, i gràcies per deixar-me sortir el guió.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Doncs avui, a més enllà de la parròquia, que volem parlar d'un projecte, el projecte d'intervenció comunitària intercultural de la Fundació La Caixa. És per això que ens visita als estudis de Ràdio Estel la coordinadora d'aquest projecte, Beatriz Saez. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin objectiu té aquest projecte d'intervenció comunitària intercultural?
Mira, quan l'obra social de La Caixa decideix en l'any 2010 generar aquest projecte d'intervenció comunitària intercultural, ho fa pensant en què cal impulsar un projecte que tingui uns continguts i específicament una metodologia que facilitin la generació de processos i accions locals que treballin per aquesta convivència amb el tret característic nostre que és intercultural i que, per tant, contribueixin a la integració i a la cohesió social, a la millora de la cohesió social. Uh-huh. Aquest seria un primer objectiu. Però en tenim un segon que em sembla important destacar, que ens agradaria, i tenim tota la intenció, en què aquesta metodologia acabi generant una pràctica social innovadora, que tingui impacte estatal, que tingui projecció internacional i que el tret més característic sigui, que sigui implementable en qualsevol tipus de territori i en diferents contextos multiculturals.
A qui es dirigeix, per tant, aquest projecte?
Mira, el nostre territori d'intervenció és el barri. I el barri entès no només com un espai físic, geogràfic, delimitat, sinó com un espai emocional, que és compartit per aquelles persones que en ell hi viuen, no? Per tant, el barri és un espai viu, és un espai canviant i és un espai divers. Uh-huh. El treball per la convivència i la cohesió social, segons la metodologia comunitària, i molt ben explicat pel nostre assessor general, en Marco Marchioni, no es pot fer sense el concurs de tres grans protagonistes, que són la pròpia ciutadania, els recursos tècnics que treballen al territori i l'administració municipal, els ajuntaments. De manera que el projecte IFI, Intervenció Comunitària Intercultural, de fet, abans d'arribar a un territori, abans d'aterrar en el barri, ja hem generat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament en concret, l'Ajuntament corresponent, perquè entenem que en un procés comunitari intercultural ha d'haver una corresponsabilitat de l'administració pública, i al mateix temps també generem un conveni de col·laboració amb l'entitat social del barri d'intervenció, que serà l'encarregada, especialment en els primers anys, d'impulsar-lo, d'implementar-lo, de fer les connexions entre persones, recursos, generar espais per compartir, etc.
Em parlaves d'aquesta metodologia comunitària, per tant, en quins àmbits de la comunitat s'hi treballa?
Treballem fonamentalment en tres grans línies, tres grans eixos, en l'educació, en la salut i en les relacions ciutadanes. En l'educació, l'educació comunitària parteix de la base de que allò que és educatiu supera el que és escolar, perquè l'eix educatiu es situa en la comunitat. A l'educació comunitària també tots els agents que intervenen, des dels professionals del món de l'educació, les famílies, l'administració, passen de tenir una estructura vertical a una estructura horitzontal. I aquesta participació que s'empeny des dels processos comunitaris i, en el nostre cas, a més interculturals, també ho fan cap a l'exterior, és a dir, obrir l'escola al barri i que el barri entri dintre de l'escola. Llavors, amb la trajectòria que tenim dels diferents equips d'intervenció, tenim evidències considerables en nombre i en qualitat de que l'educació comunitària genera impactes en la convivència. Perquè les propostes educatives propicien que determinats col·lectius del barri, més minoritaris, més vulnerables, amb menys veu, participin de l'acció educativa, ja no tant només com a participants, com a destinataris finals, sinó des de l'origen de la proposta de l'acció, des del disseny.
Per tant, quines són les principals zones d'actuació d'un projecte com aquest?
Nosaltres ara mateix, el projecte de l'obra social de Caixa, el projecte ICI, estem ja a 36 territoris, que es corresponen a 32 municipis de 13 comunitats autònomes. Estem ja per sobre del 1 milió d'habitants i hem generat sobre unes 14.000 activitats, aproximadament.
I quins professionals hi treballen en el projecte?
Doncs ara mateix molts.
Tenim moltíssims, perquè Déu-n'hi-do tot el que abarca.
Tenim més de 2.000 recursos tècnics, tant de l'administració municipal com de l'administració autonòmica, en aquests àmbits de salut, d'educació, de serveis socials, i a més amb la participació de ciutadania organitzada, amb associacions, amb recursos comunitaris, etcètera.
Fèieu també uns cursos de gestió de la diversitat en l'àmbit de la salut. Quina valoració en fas, aquests cursos?
Mira, des del projecte IFI, sempre, des del primer moment, s'ha tingut molt d'interès amb dos tipus de formacions o amb formacions que vinculen a col·lectius diferents. Per una banda, la formació dels propis equips IFI. En aquests 36 territoris hi ha, per tant, 36 equips. I, per tant, vetllem molt perquè aquests equips estiguin permanentment, contínuament formats per fer front a una realitat de barris que són diversos i, per tant, tenen certa complexitat. Però, a més, com tenim vocació de sostenibilitat, ens agrada molt generar formacions que capacitin a altres agents d'aquest territori. Per tant, tots aquests cursos de gestió de la diversitat en salut o d'altres formacions que oferim són per agents del territori més enllà dels nostres equips. Són pels tècnics de salut, pels tècnics d'educació, per les infermeres dels CAPs d'atenció primària, perquè aquest personal que és del barri, que treballa pel barri, doncs també tingui una formació completa i potent per fer front a aquesta realitat.
Parlant de l'educació, l'educació en els nens és la clau, com ens comentaves una mica, d'una societat cohesionada, també?
Sí, és evident i per suposat. És fonamental l'educació per aconseguir una societat millor, més cohesionada i convivencial. Perquè el que ens fa por de l'altre és el desconeixement, i això genera barreres. Sobretot si pensem en aquests col·lectius de persones immigrades que tenen orígens diversos i que, per tant, tenen les seves tradicions, tenen les seves cultures, tenen els seus menjars, tenen religions que en són llunyanes i desconegudes, i per tant, això genera, de vegades, la por a allò que no ens és conegut, no? Que no ens és proper. I, per tant, és fonamental que això es treballi des de la infància, perquè la diferència no ha de fer por. Nosaltres posem en valor la diferència. La diferència el que ha de generar és curiositat, perquè és enriquidor conèixer les cultures i les tradicions d'altres llocs del món, i no perquè viatgis a d'altres llocs del món, sinó perquè són els teus propis veïns i veïnes del barri que provenen d'aquests altres entorns diversos i culturalment diferents. Per tant, és bàsic que això es treballi des de l'escola. I, a més, és important recordar que els nens i nenes, a priori, no tenen els prejudicis i els estereotips que tenim la gent adulta, perquè són molt curiosos i estan molt oberts.
Juguen amb avantatge.
I són molt creatius. Per tant, aprofitem que els nens i nenes són així d'entrada per fer aquest treball en l'educació, perquè ens trobem amb un material humà que és molt permeable i molt, molt obert i molt disposat a la curiositat, a enriquir-se i a ser creatius.
Com més coneguem la cultura del que ve a casa nostra, i això ve a col·lació del que ens explicava ara, menys vulnerable també fem el que arriba?
El que arriba és vulnerable per moltes coses. En primer lloc, perquè en la immensa majoria la gent que arriba immigrada, que no pertany al primer món, és gent que ha hagut de deixar família, cultura, relacions, afectes, per buscar trobar una vida millor per ells i pels seus fills, o per la seva família en concret. De manera que aquest ja és un primer tret de vulnerabilitat, no? És una marxa forçosa, és un èxode que és molt dolorós. Si aquesta gent, quan arriba a casa nostra, és acollida i se'ls dona l'oportunitat d'explicar-se, de compartir, aleshores, pels veïns i veïnes, aquell ja no és l'estranger. Aquell senyor o aquella senyora és el meu veí. I, a més, hem participat en activitats conjuntes on s'han fet menjars tradicionals de diferents orígens, i després gent autòctona d'aquell barri està fent un cuscús a casa seva, i són autòctons de Logronyo, no l'havien tastat mai. Per tant, l'acolliment des de l'afecte, des del respecte, des de l'apertura, dona una estabilitat emocional a aquestes famílies i, per tant, sí, les fan menys vulnerables.
Posem a la pràctica, si li sembla bé, tot aquest magnífic discurs. Per tant, què podem fer tots per una millor convivència, per una millor cohesió social?
Mira, jo crec que hi ha tres coses fonamentals que no són gaire complicades. En primer lloc, jo crec que caldria tenir memòria, perquè Espanya és un país que va viure en la primera meitat del segle XX i fins ben entrats als anys 60, com milers dels seus ciutadans van emigrar a d'altres països europeus per trobar una vida millor a través de la vida professional. Per tant, això cal recordar-ho. Nosaltres som un país que ha generat emigració. I, per altra banda, Catalunya és un país d'acollida. Per tant, per començar, memòria. Després, seguint per generositat i empatia. Hem de ser oberts de ment i no col·laborar, sinó treballar per la cultura de la pau. I la cultura de la pau entesa més enllà de l'absència de violències directes, sinó d'aquelles violències estructurals que generen tantes desigualtats socials, econòmiques, polítiques, d'accés a serveis públics com l'educació, com la sanitat. Per tant, de la promoció de l'educació en valors, que treballa el respecte mutu i el diàleg intercultural. Per tant, jo ho dic sempre, és una posició meva personal, però que és molt compartida amb la gent que treballem en el projecte, que és donar un pas al front per fer un treball actiu i ferm en la prevenció d'actituds racistes i xenòfobes i masclistes, treballant des d'una visió molt rigorosa i molt seriosa de la perspectiva de gènere. I, a més, m'agradaria afegir un concepte, que és d'aquest assessor que us parlava, el gurú dels temes comunitaris, en Marco Marchioni, que ell parla d'un concepte que jo trobo preciós, que és construir la comunitat de les cures, la comunitat de veïns i veïnes que tenim cura els uns dels altres.
Per últim, deixi'm preguntar-li què ens pot explicar del programa d'ajudes en projectes d'iniciatives socials que impulsen.
Sí, aquest és un altre projecte de l'obra social de la Caixa. És un projecte que dona suport a milers de projectes socials i solidaris relacionats amb diferents àmbits. La inclusió social, la lluita contra la pobresa infantil, l'atenció a la discapacitat, a la dependència, a l'envelliment, la interculturalitat, l'art per la millora social, projectes de formació, etc. Ara mateix en tenim dues d'obertes d'aquestes convocatòries, justament la d'interculturalitat i la d'acció social en l'àmbit rural. Aleshores, aquestes convocatòries, jo recomanaria a aquelles persones o entitats que estiguessin interessades en presentar un projecte que entrin a la pàgina web de l'Obra Social de la Caixa, perquè en l'apartat de projectes d'ajudes socials hi estan totes les convocatòries molt ben explicades, amb els terminis d'apertura i tancament, i especialment amb el document de bases que identifica quins són els requeriments que cal per presentar un projecte i que sigui sotmès a valoració.
Doncs ja ho saben, si volen participar-hi, només han d'entrar a la web de l'Obra Social La Caixa, així de fàcil. Coordinadora del projecte d'intervenció comunitària intercultural de la Fundació La Caixa, Beatriz Saez, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, per mi també.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Doncs fins aquí un altre Fem Família. Com sempre, salutacions cordials del nostre tècnic d'avui, Antoni Huguet a les tecles del so, de Virgínia Espadaler a la producció i de qui els ha parlat, Joan Trias. Ens retrobem el proper dissabte a la 1 del migdia als micròfons de Ràdio Estel. Per això, per anar més enllà de la parròquia. Adéu-siau.